quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem de com ha canviat Sant Cugat en les últimes dècades, quan ha passat de ser un poble a estar a les portes de convertir-se en la 12a ciutat catalana amb més de 100.000 habitants. I és que en els últims 25 anys, Sant Cugat ha duplicat la seva població, convertint-se en la ciutat catalana que més ha crescut en els últims 40 anys. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol, en Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, i la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació d'Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia i benvinguts i benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Si us sembla, intentarem partir la tertúlia en dos temes avui, a veure si me'n surto per parlar també de la situació de la Dana i de la gestió que se n'està fent ara que ja fa una setmana i mitja d'aquesta catàstrofe. Però comencem amb aquesta reflexió del model de ciutat de Sant Cugat en què s'ha compartit. En els últims 40 anys la població de Sant Cugat ha crescut un 212% i ha passat de ser la 28a a la 12a localitat més poblada del país. Això, més enllà de les infraestructures i del creixement poblacional, evidentment també ha provocat un canvi en les dinàmiques, en les relacions entre el veïnat i en la idiosincràsia de la ciutat. Com creieu que ha canviat i que ha afectat el teixit social, el teixit cultural i veïnal, també un creixement d'aquestes característiques en aquest curt període de temps?
Jo crec que el repte és que la gent que arriba de nou a Sant Cugat se sent que Sant Cugat enca, no? Perquè moltes vegades és cert que el creixement de Sant Cugat no és perquè Sant Cugat sigui només especialment atractiva com a ciutat, sinó perquè respon a una dinàmica metropolitana, no? Per tant, hi ha molta gent de Barcelona que ve cap a Sant Cugat o d'altres municipis. Alhora, n'hem parlat moltes vegades, no?, que per una qüestió de preus d'habitatge i tal, també hi ha molta gent que marxa, vull dir, sí, que hem crescut, però també molta gent ha marxat pel camí, no? I per tant, el repte és aconseguir aquesta identitat de poble en la gent nouvinguda. És difícil, perquè quan arribes a un poble de partida no t'impliques en moltes entitats. Jo crec que on estem aconseguint més segurament és en tant que la majoria de gent que ve són persones en edat de tindre fills, doncs quan els fills entren a l'escola, entitats esportives, és el primer contacte en un teixit més associatiu, i malgrat tot crec que hi ha molta gent que fa una vida bastant desconnectada de la realitat social i identitats del poble, no? I per tant tenim allò que es diu de vegades, no? Sant Cugat és un poble dins d'una ciutat. Malauradament és així, perquè el poble és un nucli de no sé quantes persones que fan moltes coses, de fet moltes cares que anen coincidint en tertúlies, en l'acte de no sé què tal, i després hi ha molta gent que no hem vist pràcticament mai, no? I bueno, és complicat compaginar una cosa amb l'altra, però si aconseguirem alguna forma de que els nouvinguts digueren: jo soc un sancugatenc més, vull implicar-me en coses, crec que tindrem una ciutat més cohesionada, que seria bonic de veure.
El repte aquest de viure a Sant Cugat a viure a Sant Cugat, no?
Sí,
seria?
Sí, sense la, no?
Exacte.
Home, jo crec que jo no sóc tan optimista com ell. M'agradaria, no sé si heu fet alguna enquesta, que molta gent de la que ve només que digués el nom de l'alcalde. Sí. Tothom que viu aquí sap qui és l'alcalde de Sant Cugat.
Crec que l'Observatori recull aquesta xifra.
Ah, sí? Sí. I ho sap molta gent?
T'ho busco.
Ah, val.
T'ho busco perquè ara no sé de memòria,
però com a índex, però no? Com a índex de coneixement del lloc, no?
Sí, sí.
De vegades la gent, per exemple, quan vota en clau
nacional
o de Catalunya o d'Espanya o tal. Després també diu, oh, Sant Cugat, vull dir, és un poble, hi ha quantitat d'artistes aquí a Sant Cugat. Gent que ve a dormir a Sant Cugat. Perquè, o sigui, per exemple, en el món de l'art, que és el món que jo toco, el 95% o tal no s'impliquen directament amb la ciutat, sinó que hi viuen en aquesta ciutat. Després, bueno, clar, és el que deies tu, ha arribat molta gent, aquesta onada, o sigui, clar, jo vaig néixer l'any 52, aquesta última onada és gent d'un perfil absolutament benestant, sí. O sigui, hi ha una primera onada que sí que arriba gent que no són pròpiament nascuts a Sant Cugat, com seria, per exemple, el meu cas, no? Però que sí que es van adaptar completament, i aquesta segona onada, que, bueno, n'hi ha moltes onades, però que és gent, doncs, que que no té tampoc aquest vincle tan gran. Potser tens raó tu en el sentit de que quan es comencen a l'escola a través dels fills i tal és quan es fa el vincle. I després les entitats també són un punt molt important per fer aquest vincle. I el model de ciutat, clar, és un model exitós, però és molt car. Vull dir, tenim un model, tenim Collserola, tenim una ciutat amb espais verds i de vegades, i molt car també, vull dir que encara hi ha gent que ha d'anar a Rubí a comprar o sigui, tot et resulta més car que estar en el poble del costat, no? No sé si m'estic carregant massa el model. Després també...
Mira, el que demanaves, Dolors, de l'últim observatori sociològic, 6 de cada 10 encastats afirmen conèixer Josep Maria Vallès, però d'aquests, el 60% només recorda la meitat del seu nom.
Perquè és fàcil. Perquè és fàcil, no? Vallès.
Sabia que hi havia les dades, també sí. Hauríem de parlar de la metodologia de l'observatori.
No, l'observatori deixa coses curioses de vegades, no? Que de vegades fan com dues preguntes. Coneixes l'alcalde? Sí. Dis-me el nom. No el sé. O coneixes qui està governant? Això passava molt el mandat passat.
Sí.
Sí, Esquerra i PSC, i es deixaven la CUP. O encara pensaven que era Junts, et dient que sí que sabien, però et deien algú que no era. Vull dir que això
exacte.
Passa en aquestes enquestes, no? Que de vegades...
S'han de saber llegir sí. i no és fàcil. Robert, tu, per exemple, ets veí de Mirassol,
sí.
Que està més separat d'aquest nucli on bullen més les activitats. Comparteixes aquest diagnòstic que feien la Dolors i el Jordi?
El comparteixo perquè tots són veritats. El comparteixo perquè tots són veritats. Per mi el problema és encaixar-les totes. Val? Per mi... Jo vaig arribar a Mirassol fa 23 anys i arribo fruit que les nostres feines es desplacen de centre de gravetat, van a parar al costat de l'autònoma i aviam fas números i és el que et surt més a compte. Val? Jo sóc de Barcelona, del barri de la Sagrada Família. I ara visc a Mirassol. I per mi aquí és on comença el problema d'aquest poble. Us he sentit parlar i us heu identificat molt bé amb Sant Cugat, però amb un Sant Cugat que jo ja no vaig conèixer, em sembla. Yeah. I us sento. Les persones de Sant Cugat tenen tot el dret a dir-me, bueno, és que tu has vingut. Però, bueno, 23 anys és una tercera part de la meva vida i segons el protocol de vida de la Generalitat és una quarta part. Poca broma, eh? Poca broma. Vull dir, m'identifiquen al barri de la Sagrada Família com vaig viure 20 anys només allà. O sigui que penso que ens tenim que repensar com a ciutat, que és una cosa que ja es va fer amb el model de ciutat que va proposar el propi Ajuntament, i donar vida als barris. Donar vida als barris és que aquesta activitat cultural que heu parlat i que realment és integradora, pues realment es potenciï molt més. A Mirassol, sort que tenim el Mirassol Baco i dos equips de bàsquet, però és que si no l'activitat com a tal per la gent jove, una vegada surt de l'AMPA de l'Escola Catalunya, seria absolutament res. És veritat, hi ha teatre aficionat, però tindrien que haver-hi més coses. Per què no es poden fer activitats de cine? Es podrien fer cinefòrums, es podrien fer mil activitats. Per què no es pot desplaçar alguna activitat cultural del centre de Sant Cugat en els barris? I on anirà menys gent? Les primeres vegades. No passa res. Ja hi anirem. Però està clar, pretendre que un que viu a Mirassol, amb el transport que hi ha, amb l'aparcament que hi ha a Sant Cugat, anem sempre a sentir tots els actes culturals que hi ha
aquesta
allà.
Centralitat que encara exacte. Té el, sí. el nucli
presentar
antic.
Un llibre amb tots els respectes
al poble de Sant
Cugat. Jo en defensa d'una certa mirada que ha fet l'Ajuntament en els últims anys, crec que el cicle de prop el que ha permès
de la XCCP
exacte, ha permès portar algunes activitats culturals als barris. Ara bé, jo crec que també tenim el repte de que no siga l'Ajuntament com a contractador de cultura, sinó tindre en compte el teixit associatiu que hi ha en Sant Cugat i que aquestes activitats que es porten als barris ho facin les pròpies entitats. Aprofitant que tenim la Dolors, doncs quan les lectures de la Fresca s'han portat cap al barri del Monestir o fins i tot una que es va fer a la Floresta, crec que era una iniciativa en aquest sentit, no? Que Sant Cugat és tot el municipi.
La descentralització una mica,
totalment,
no?
Totalment.
Creieu... Sí, és que a més que els barris són molt diferents aquí a Sant Cugat.
Tenen una idiosincràsia.
He de confessar que sóc filla de Sant Cugat, he viscut tota la vida aquí i no sabria anar a les Planes, pràcticament.
Necessites el GPS, encara. Necessites el GPS,
sí, encara. No sabria situar-me. Però, clar, això passa a les Planes, però a Vall d'Orell, a la Floresta, per exemple, també, a part de la centralitat, no? O sigui que té moltes ciutats, també, Sant Cugat, i, clar, té tota la raó, ell.
Després està clar, és que sou de
Sant Cugat. I a més som 100.000.
Heu viscut ja amb una estructura molt trenada, no? I al pas de la vida, a vegades no ens en donem compte quan l'estructura és molt trenada. Jo arribo a Mirassol fa 23 anys. 23 anys és el gran creixement del Mirassol, podríem dir, al costat de l'Escola Catalunya. I arribem gent amb fills, val? Aquesta és la situacions que dius tu, l'escola, el club de rugby Sant Cugat en el meu cas, etcètera, 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 és propícia. Ara és un barri de vells. Sort que ha vingut una segona onada, que són els pares de l'escola de Catalunya. Sí. Però tenim que ser conscients també d'aquestes coses, perquè hi ha hagut un salt. I
el preu de l'habitatge, no?, sí, també ha propiciat aquest envelliment.
I el local de l'associació, podrien dir d'avis, que van els diumenges a jugar al dòmino i a fer una ballaruca, ja no quadra amb algun model cultural que... Ni per millor ni per pitjor, és diferent. Per tant, hem d'apostar pels barris, ho sento, i hem d'apostar-hi seriosament. Vull dir, no dient que es fa un consell de barri, que ens reunim una vegada cada tres mesos, que l'acte surt un mes després de que s'hagi fet la reunió, i així és un llarg, etc. I que la gent vengo a hablar de mi libro. O sigui, l'arbre del meu carrer m'ha aixecat dues llambordes. Hem de pensar en futur i en plural.
En col·lectiu, no?, que és el... El que reivindicava quan proposava aquest tema, de fet va ser una proposta d'una altra tertulià, de l'Héctor Verdú, arran de l'entrevista que li van fer al portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, el Ramon Gutiérrez, que deia que Sant Cugat estava perdent aquest esperit del col·lectiu per passar un esperit més individualista, no? Una reflexió que feia i que possiblement també s'escapa més enllà de Sant Cugat amb els creixements de les ciutats, on possiblement no coneixem ni els nostres, no coneixem els nostres veïns, i no tenim aquesta xarxa. Creieu també que la gent que és de Sant Cugat de tota la vida, com ara la Dolors, no?, que ens explicava, hi ha cert procés de dol, també, d'aquesta pèrdua, d'haver nascut en un Sant Cugat poble, a viure ara en un Sant Cugat ciutat, que els costa de reconèixer? Hi ha certa nostàlgia? Després parlarem si pot canviar per bé o no, no? O què hem de fer per mantenir aquest teixit més col·lectiu que al final reverteix en el bé i en el benestar de tota la ciutadania.
Jo no sé si la nostàlgia no és una cosa que jo... Vull dir, sempre penso que és millor, sobretot el present, no? El futur encara no saps quin serà i el passat ja ha sigut. O sigui, per mi la nostàlgia... Jo vaig néixer en un poble molt homogeni, molt tancat, vull dir, un poble de pagesos, no? Evidentment ha anat creixent com tal. Sí que hi ha nostàlgia d'algunes coses, per exemple el model de ciutat que deies, no? Per exemple, hi va haver un moment que Sant Cugat hauria pogut ser una ciutat universitària. Sí, o sigui, hi havia el tema de la Casa de Cultura, que era una l'escola de la facultat de
Filosofia, si sí, no m'equivoco,
o també de Magisteri, també.
I el Centre de Restauració de Béns Mobles també.
Exacte.
Hi havia.
I llavors, en aquell moment, que hi havia molta gent intel·lectual, universitària, això sí que hauria sigut interessant, es hauria pogut convertir realment en una ciutat culturalment interessant. Perquè una cosa que he de dir és que penso que Sant Cugat no és una ciutat culturalment interessant. O sigui, es fan molts actes, però sí, vull dir, però no és una ciutat puntera amb alguns temes. És una mica el que deies tu, no?, que es fan molts actes a cops de talonari, però actes en què es pugui implicar la ciutat o actes on la cultura llueixi, però no llueixi en un sentit superficial, sinó que llueixi en un sentit de recerca, de búsqueda de noves formes. O sigui, diguéssim que tenim una ciutat molt aburgesada, no?, i després també a tota aquesta gent que venen amb els nens i tal, una ciutat una mica també com d'Amèrica, americanitzada, no? Vull dir, tu em dones un servei i te'l pago. Per exemple, el tema de les entitats és dificilíssim, perquè per exemple, si no tens una si no tens algú que donar-los, vull dir, la gent no es fa sòcia d'una entitat d'una manera altruista, dius, bueno, ajudo aquesta gent a que facin això, sinó, tu, jo vull que el meu fill faci música, doncs pago música, no? Bueno, vull dir que la nostàlgia no ve per ser poble o ciutat. Me n'alegro molt que no estiguem en aquell poble tan tancat i tan homogeni i tan igual, no? Vull dir, però més cap a on ha tirat, no? Vull dir, clar, de fet, hem sigut el model, diguéssim, a nivell de Catalunya, el model de convergència, tot en convergència, junts, no? Vull dir...
Escolta, un feu convergent durant molts anys fins al tripartit,
sí, sí.
De fet.
Jo, a mi em passa que jo fa uns 10 anys que conec Sant Cugat, realment, que és quan vaig començar el Cugat, tenc una miqueta més, no? I que
visc... Però el teu cas també seria un cas de que es pot ser nouvingut per entendre'ns i implicar-te
també
en la
perquè
ciutat.
Tinc l'ofici que tinc, jo entenc que jo tot el dia estic parlant amb molta gent de Sant Cugat que fa coses molt diverses, per tant conec molt la realitat. Entenc que algú que treballa no sé quantes hores al dia, implicar-se depèn de com ho té més difícil, sobretot si té fills o ha de cuidar de gent gran o coses així. Vull dir que també hem de ser comprensius en la circumstància de cadascú, no? El que sí que veig és que hi ha molta gent que vol fer moltes coses i que es creu el poble, però que malauradament sempre som els mateixos. I aquest és el problema, no? Que com interpel·lem a la resta. I no, la veritat és que no sé com es fa. Jo sé que, bueno, per això deia lo de les escoles, no? És un bon primer moment en el que ni que siga parlar amb la gent de l'AFA, els companys del col·le, i després potser coincideixen en el club esportiu, però després, que més bé... clar, ho veig complicat. També és difícil com a ajuntament dinamitzar això quan el creixement ha sigut tan exponencial. S'han de poder fer coses, s'ha de poder potenciar molt més les entitats. Ara mateix les entitats, moltes estan molt enfadades,
estan
perquè han de retallades
molt
de subvencions i també pel propi cansament de la gent que ho porta, perquè la gent que porta molts anys al capdavant d'una entitat arriba un moment que és que està esgotada.
Sembla que falta cert relleu també generacional, no? Sí, en moltes entitats, molt... quan passen per aquí a vegades és el que ens expliquen,
sí,
almenys,
sí.
El sentiment. Podríem parlar-ne molt més, crec que ha sigut molt interessant, però si us sembla, dediquem aquesta segona part de la tertúlia a parlar de la Dana, una setmana i mitja després. Aprofito que tinc aquí un valencià i el Robert, que és expert en canvi climàtic. Com valoreu, i la Dolors, com jo som ciutadana, si
sí,
hem pogut fer el seguiment a través dels mitjans, com valoreu la gestió que s'ha fet de la gota freda de la Dana, sobretot al País Valencià, que ha sigut la zona més afectada i on hi ha hagut més víctimes mortals?
Per mirar d'una perspectiva, ja que parlàvem de la ciutat universitària, jo vaig tenir la sort de conèixer el Sant Cugat passant-hi, per anar des de Barcelona fins a l'Autònoma, i és veritat, confiàvem en que potser s'acabaria convertint en una ciutat universitària. Pues en aquell context social, l'any 1973, a la Facultat de Biologia hi havia una assignatura que es diu Geomorfologia, que ni més ni menys estudia els fenòmens associats a les condicions ambientals, l'erosió, etc., la formació de rius, i me'n recordo sempre de la frase que ens va dir el professor. Mirin, la natura ni destrossa res ni mata ningú, ho fa l'especulació. 1973, a partir d'aquí el meu discurs anirà en aquesta línia. Ho sento, no puc generar cap altre tipus d'acció. És ben cert que el món mediterrani de sempre està associat precisament i sobretot a les fases més de tardor aquests fenòmens tempestuosos. Per què? Perquè tenim una bassa que es diu Mediterrani, que es posa molt calenta, que darrerament ens estan anunciant que estem 3 graus per sobre de la temperatura normal, i ens posem contents perquè podem anar-nos a banyar, podríem dir, el mes d'octubre, quan això el que està representant és una taxa d'evaporació bestial i una taxa d'acumulació d'aigua a l'atmosfera bestial. I quan ens avisen que ve l'antiga gota freda, ara dita Dana, el que ens passarà sempre és el mateix. Podríem dir, es genera una tempesta brutal, que com que cada vegada tenen més energia, puja més endavant, troba més aire fred, que cau, fa com un esclafit, desplaça el núvol, i llavors és quan es generen aquestes, li diuen, trens de convectius, podríem dir, de pluja. Sabem també que les muntanyes estan molt a prop al País Valencià i a Catalunya, per tant, quan cau una riuada, cau de cop i podríem dir ens arrastra. És important distingir entre riuada i inundació. Una inundació és l'aigua que tapa el paisatge i una riuada és l'aigua que s'emporta el paisatge. És radicalment diferent, val? Perquè el tractament que podrem fer és distint. Les persones van morir perquè va ser una riuada. Si arriba a ser una inundació, haguessin anat vist com es anaven mullant i hagués hagut un temps dintre de la desgràcia salvar-se. Aquí no hi ha possibilitat, val? Dit això, i parlat ja de l'any 73, estic parlant del segle passat, però tant la informació hi és. Els serveis d'avisos i són, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya...
Es desconeixien des de la consellera.
Exacte.
Del País Valencià, que existia l'alert que és de la Unió Europea i que ha fet
per
aquí
tant,
coneixem perquè s'ha aprovat.
No ho entenc de cap de les maneres, no ho entenc de cap de les maneres perquè no vull jutjar les persones en quan dir paraules gruixudes respecte d'elles, però ni tampoc baixar a paraules més comprensibles de dir que són uns incapaços, que són uns incompetents, que són uns estúpids, o inclús és vostè un imbècil. Vull dir que això és una cosa que es pot arribar a dir. No pot ser, perquè estem jugant amb una sèrie de coses molt importants. Acabo. El pla, i tu és de València, el pla podríem dir, es genera l'any 1957, quan hi ha les grans riuades, i el Quico agafa i planteja, podríem dir, en un moment de dolor increïble, fer la desviació del riu Turia i fer el plan sur. I se'n va, precisament, a desviar-lo cap a l'Horta de València. Mm-hmm. Que ara tots diuen, està clar, l'Horta és fantàstica perquè s'inunden els terrenys i així l'aigua, podríem dir, per força. En el Delta Llobregat, en el Delta l'Ebre, a l'Albufera de València, hi havia les cases d'eines, no hi havia pobles. Els pobles estaven als turonets perquè quan s'inundava... Pogués... Ara hem fotut cases, hem fotut... Per tant, no ha matat la Dana, malauradament. La Dana ha sigut, podríem dir, com el que va inventar la pólvora. El problema és la pistola i qui va fotre el dit apretant. Vull dir, així és de clar.
Jo crec que hi ha moltes responsabilitats al darrere. Primer, per les polítiques prèvies, efectivament, on construeixes, on deixes de construir. Si fas una canalització d'un lloc, mira els impactes que té sobre l'altra banda, no? Perquè protegeixes una banda però pots estar desprotegint una altra. Vull dir que al final aquí hi ha unes coses de planificació molt importants. Llegia l'altre dia la meva germana, que està, ella també és periodista, està treballant en el COI, que li enviava un meteoròleg de la zona, un llibre del... que ja parlava que en el 1775 va haver una riuada bastant assimilable al que ha passat i ja proposaven alguns tipus d'actuacions. 1775, que cometem els mateixos errors, és que és bastant increïble. Però després jo crec que hi ha unes responsabilitats claríssimes que per a mi són més que polítiques. Que el president Mazón arribara tard a la reunió d'emergències de la Generalitat, que l'alarma que s'envia als mòbils s'enviara a les 8 de la tarda quan
el mal ja estava fet.
Quan la gent ja estava damunt d'un arbre intentant salvar-se. Això és una negligència política que ha de tindre un cost molt més que polític. Aquesta persona ha de ser jutjada, i com cantàvem al País Valencià quan ens robaven a mans obertes, el president a Picassent, que és on està la presó al costat de València. Perquè si no es jutja la responsabilitat penal d'una deixació de funcions al cap i a la fi... Uh-huh. Quedarà com a molt en una dimissió política, que sembla que el PP ja ho té bastant clar, perquè ja ningú li fa suport, no?
Sí, en la gestió posterior, però no en la presa de decisions del dimarts.
I després jo crec que també està bé posar sobre la taula que hi ha un malestar que va més enllà del govern de la Generalitat. El poble valencià s'ha sentit abandonat i és el suport mutu el que està actuant de facto. I això també és perquè el govern estatal, que no té la mateixa responsabilitat que el de la Generalitat, que és qui hauria d'haver enviat l'alerta, sí, efectivament, però ha entrat a un politiqueig estrany en què, si realment vols aportar ajuda, la pots aportar, agafant el comandament únic, fent reunions més clares en la Generalitat, enviant els militars o el que pertoque, perquè ara el que hi ha és una sensació de que aquí ningú fa cas, excepte els alcaldes dels propis pobles afectats, que
són els que han hagut d'alçar la veu.
Han alçat la veu, és arribat l'ajuda, han sabut on dirigir a la gent. És que és incomprensible que la Generalitat activara el Centre de Coordinació de Voluntariat passat, no sé si 4 o 5 dies de la tragèdia, quan ja tenies gent treballant
després
allà.
De dir que no calien voluntaris.
És que
els alcaldes i els veïns dels pobles demanaven, si us plau, ajuda.
Efectivament. I malgrat això, jo crec que és un cabreig més que comprensible, crec que també s'ha de posar en valor tota la gent que està anant allà a llevar fang, tota la gent que ha fet donatius, tota la gent que ha fet donatius tant econòmics com materials. És increïble la solidaritat. Jo, com he dit, soc del COI, tinc tota la família allà, el COI no ha estat afectat, és més al sud, a més és zona de muntanya, si cau una aiguata així és dels que estan, diguem, on comença la història, per tant, se'n va tot el riu i ja està, no hi ha més, la inundació seria en Gandia, que és on acaba el riu. Però des d'allà, sabent que és un poble que està a una hora i mitja, ara suposo que com estan les carreteres, doncs no sé quan tardaran, però cada dia estan eixint furgonetes. La Creu Roja, sobretot, està coordinant moltíssimes coses per enviar ajut, voluntaris, i també en un coneixement de causa que jo crec que la Generalitat tampoc ha sabut expressar, perquè mon pare, que està a la Creu Roja, s'ha posat a disposició i han dit, de moment, mon pare és metge especialista en drogodependències, per tant té molt coneixements de temes psicològics i psiquiàtrics, és a dir, de moment estem enviant voluntariat purament d'emergències, és a dir, traure cadàvers, traure fang, tu estàs en reserva, i a la que comencem a necessitar gent especialista en temes psicològics, que jo crec que hi ha, perquè hi ha entitats que comencen a fer-ho, t'enviem cap allà. Vull dir que, hòstia, que al final són les entitats, que és la gent la que està salvant això, i és bonic d'una banda, però és molt trist també que les autoritats no es tinguin a l'alçada.
Dolors.
El Robert ho ha explicat molt bé, tot el tema. No, vull dir, científicament molt bé, tu també coneix, jo no conec tantes coses. Vull dir, jo només puc anar, clar, veient el que ha passat a Amèrica amb el Trump, veient la gent que està governant en aquest país, vull dir, o sigui, qui ens està manant? Vull dir, el tema de la corrupció, de l'especulació, perquè, bueno, és el que ha dit ell, vull dir, la dana no mata, la natura no mata, el que mata és l'especulació. O sigui, jo, clar, això de vegades, quan tu veus una resolució judicial, tu ho veus claríssimament, però els que fan les lleis ho veuen d'una altra manera. Doncs de veritat, com es pot construir en una zona que es diu que és inundable?
Catalunya, el 15% dels habitatges estan construïts sobre zona inundable.
Però, o sigui, tu com a ciutadà dius, punyeta, diu que no dius zona inundable perquè es construeix aquí. Vull dir, no?
Aquesta nit ha plogut al Cap de Creus, sí. Tenim 30 cotxes al mar, a Cadaqués, a la Riera.
Ja.
Es diu Riera.
Però això ja és una primera cosa, no? Diu, bueno, doncs si és una zona inundable, no. Clar, ara resulta que estem construïts amb no sé quin tant percent de zones inundables. Això és una, d'entrada ja és una vergonya i demostra aquesta especulació, no? I clar, vull dir, la incompetència total d'aquest senyor, però clar, ens quedarem amb ell només, farem fora el mazón i després tindrem tota, i després, bueno, que també aquest senyor l'han votat els valencians,
sí, sí.
Com en el Trump l'han votat els americans, eh? Uh-huh. Vull dir que també aquí, que també sapiguem què fem, no?
Hi ha un govern amb uns socis també negacionistes del canvi climàtic.
Exacte.
Que crec que s'ha posat sobre la taula.
I que clar, si això ja és típic del clima mediterrani i tal, això amb el canvi climàtic, això anirà més. I abans el que es feia amb temps més llarg, aquestes inundacions, cada vegada seran més properes, no?
El Robert apuntava que amb el creixement de la temperatura mitjana de la Terra, que hi ha gent doncs, que fins i tot...
Sí, sí,
no?
Ja dic que hem sobrepassat l'1,5 graus.
Hem sobrepassat l'1,5, sí. Feia una entrevista a Enric Agut, meteoròleg, i m'explicava, no?, per aquella gent que ens sembli que aquest 1,5 bueno, vol dir que l'estiu farà una mica més de calor i a l'hivern passarem menys fred, extrapolem a les persones, quan nosaltres la nostra temperatura del cos posa 1,5 graus, què passa al nostre cos, com funciona, no? Doncs al final l'organisme i l'ecosistema de la Terra, doncs els efectes...
I després sempre explico el mateix, quan faig classe, 1,5 graus és Alacant, i Alacant m'agrada molt anar-hi, és un lloc maco, és còmode, és... però Alacant, si miro, en lloc de mirar el mar, miro la muntanya té 4 arbres. Sí. Pensem en aquest canvi de paisatge. Això vol dir unes altres densitats de població, un altre sistema productiu, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, totalment d'acord. Vull dir, estem davant d'un atzucar molt gran. I hi ha dues coses que m'han agradat. Heu parlat de responsabilitat i aquí t'ho has fet una pregunta que és capdalt. Qui ens està manant? Bueno, aquest és per mi el problema. Possiblement des del món on em moc, on m'agradaria moure'm, jo vull manar, val? Millor, jo no vull que em manin. I aquí és on ve el tema de dir, potser hem de tornar a creure que hem de tindre activitat política pròpia, val? Perquè està clar, és un problema de realment d'incompetència, tots els adjectius que he dit abans, però també de dejació. Perdó, ja està.
Jordi, Robert, Dolors, ens hem d'acomiadar perquè ara anem al tema del dia, que no serà en directe, serà gravat. És una conversa que vam tenir ahir al migdia amb Damià Bonmatí, periodista que va passar per aquesta casa i que ja fa molts anys que treballa als Estats Units, en aquests moments a Univision, per fer una anàlisi d'aquests resultats que també han sortit en aquesta tertúlia i amb la victòria aclaparadora de Trump. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de veritat. Molt bon dia.